suggerir que podria existir una trama per entorpir procediments judicials que podrien afectar el PSOE o el govern de l'Estat. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid i altres domicilis de persones implicades en el cas per cercar informació relacionada. El magistrat vincula també ara en el cas l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, a qui imputa per considerar-lo el cap de la suposada trama. També imputa altres 6 persones més, entre elles l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes, i l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, davant la sospita de pagaments irregulars a l'exdirigent socialista Leire Díez. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha promès contundència, diu si es demostren irregularitats tant per aquest cas com pel que fa al cas Plus Ultra que afecta Zapatero, i ha descartat un avançament electoral, com li demanen algunes formacions.
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
Feijóo parla directament de situació agònica i demana eleccions anticipades, com la presidenta del govern, Marga Proens, qui dona per finalitzada la legislatura.
Que donin sa veu ja en els ciutadans. Que deixin de segrestar sa democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
En uns minuts, escoltant totes les reaccions, és dimecres, dia 27 de maig, i els sindicats UGT i Comissions Obreres han firmat en la patronal un nou conveni de la fusta i el moble de Balears. Clàudia Mallia, bon vespre.
En diverses ocasions, la Conselleria de Treball ha hagut de mediar per arribar a un acord que inclou una pujada salarial del 16% en 4 anys. Miguel Pardo és secretari d'Habitat de Comissions.
Nos ha costado mucho, la verdad es que la negociación ha sido muy dura, pero bueno, al final los trabajadores han decidido firmarlo y nosotros pues lo hemos firmado, ¿no?
L'acord inclou una retribució per pèrdua de poder adquisitiu d'entre 600 i 800 euros.
Sant Josep de sa Talaia sancionarà amb una multa d'entre 10.000 i 30.000 euros al titular de 3 cans per un atac que es va produir el mes de febrer.
Els cans de raça perillosa van ferir una persona i el seu animal de companyia, que va morir hores més tard. La policia local ha retengut els cans, que romanen sota custòdia municipal.
Nova víctima mortal a les carreteres de les Illes ha estat a Palma.
Un motorista de 61 anys ha perdut la vida avui matí quan ha col·lidit amb un turisme i ha caigut a l'autopista de Llucmajor des del pont del Molina.
I un 6% de la plaça de la Constitució de Mahó no mantindrà l'empedrat històric.
Un fet que ha suscitat les queixes d'alguns veïnats. L'Ajuntament afirma que ja comptava que es perdrien pedres i ha decidit posar-hi lloses llises per garantir l'accessibilitat i pel nou registre de la cova que s'hi ha trobat.
I en els esports, ja és oficial, el jugador Mario Rivillos no continuarà a l'Illes Balears Palma Futsal. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El club mallorquí ha anunciat avui matí que l'ala madrileny deixarà el Palma a final de temporada, posant fi a una etapa de 4 temporades a l'illa, que ja és història del futbol sala amb 3 Champions i 3 Intercontinentals. Rivillos jugarà la pròxima temporada a l'Inter Movistar. En futbol, el Mallorca planifica la temporada nova sense revelar encara qui serà l'entrenador. La primera incògnita és saber si Martín de Michelis, que ja ha mostrat predisposició per seguir el club, continuarà la banqueta mallorquinista. I a les 9 del vespre, el Rayo Vallecano jugarà a la final de la Conference League contra el Crystal Palace a Leipzig, Alemanya, i en aquest moment Alexia Putellas està disputant el seu darrer partit com a jugadora del Barça.
Més esports quan passin uns minuts de les 7:30. I la calor no afluixa i ens preparam per arribar divendres al pic màxim en temperatures de fins a 35 i 36 graus. Dani Capó, bon vespre. Què ens espera per aquest dijous i també per a nit? Perquè ja són unes nits que comencen a ser ben caloroses.
Sí, de fet, ja hem començat a tenir alguns valors de nit tropical a punts pròxims a la costa, com per exemple, sobretot el far de Cap de Pere. I ara tenim per davant hores, com has avançat, Aina, de molta de calor. Demà pugen les temperatures, per tant, demà ja començarem a notar encara més calor que avui. Passarem a més bandes dels 33 graus demà. Els 30 els tindrem de manera generalitzada i això amb un cel pràcticament destapat. És perquè poden trobar qualque pinzellada de núvol prim demà, però molt poqueta cosa. El vent també ho farà fluix, molta tranquil·litat a la mà. I com comentava, serà divendres el dia en què en principi haurem d'estar bastant pendents a les temperatures perquè efectivament es poden superar els 35 graus, principalment a punts de Mallorca. I hem de recordar que encara som al mes de maig, això marca una anomalia molt important i també, atenció, als nous rècords que han batut avui pel que fa a la temperatura de la mà, ja al voltant de més de 26 graus a la boia de Mur.
Serà, per tant, un cap de setmana per anar a la platja?
Sí, segurament serà l'activitat més recomanable tenint en compte les temperatures que esperam, sí.
Ho detallarem aquests propers dies de cara al cap de setmana. Gràcies, Dani. I en Cultura parlarem de la instal·lació Arrels de l'artista alemanya Caterina Grosse, que es podrà veure fins al mes de gener a la Llotja de Palma, i del Pollença Rock, que se celebrarà el dia 7 i 8 de juliol amb Sau, Els Amics de les Arts o Pel de Gall, entre molts altres. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Sif al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, imputa en el cas Leire Díez, l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i altres persones vinculades al Partit Socialista, com l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, i l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes, a més també d'advocats i agents policials. Una causa que investiga si el Partit Socialista hauria pagat a l'exmilitant Leire Díez per influir en procediments judicials que afecten el partit i l'entorn del govern de Pedro Sánchez.
Les noves passes del jutge, que des del desembre investigava a Díez, escala ara fins a 7 imputats i situa a Santos Cerdán com a possible superior jeràrquic dins el cas. Els investiga per diversos delictes, entre els quals organització criminal, suborn, falsedat documental i actuacions contra les institucions de l'Estat. Respecte a la gerenta socialista, el jutge considera que hi ha indicis per acusar-la almenys de còmplice i també com a possible autora del delicte de falsedat documental per l'emissió de factures falses. La interlocutòria del jutge Pedraz també recull una vintena de reunions de Leire Díez a Ferraz, la majoria amb Cerdán, així com una desena més fora de la seu socialista. També assenyala intents de suborn per part de l'exmilitant socialista a fiscals i empresaris. Pedraz situa el període de reflexió de Pedro Sánchez, ara fa 2 anys, com a punt d'inflexió de la trama per a desestabilitzar causes del PSOE.
En el marc d'aquesta investigació, la Guàrdia Civil ha escorcollat durant bona part del dia la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid davant el requeriment del jutge de documentació i arxius informàtics.
El jutge ha demanat als agents de la Unitat Central Operativa, l'UCO, la intervenció de correus electrònics de qui va ser el número 2 del PSOE, Santos Cerdán, i de la gerenta Ana María Fuentes. També ha requerit llibres comptables i altres dades d'accés a la seu socialista. I de manera simultània, l'UCO també ha entrat als domicilis privats dels exdirigents socialistes Cerdán i Zarrías, així com de l'empresari Javier Pérez Dulcet. Els agents de la policia judicial també han anat a la seu de la Guàrdia Civil a Madrid per recopilar documents i testimonis sobre una possible filtració d'informació.
Davant els requeriments de l'UCO, a Ferraz, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, garanteix màxima col·laboració en la justícia.
El cap de l'Estat diu que no vol restar importància ni gravetat als fets, però fa una crida a respectar els temps de la justícia. Tot i això, promet contundència si es demostren irregularitats. Ho ha dit en roda de premsa des de Roma, on es troba de viatge oficial.
Los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay, comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
Sánchez també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Tot i la pressió dels partits de l'oposició per les diverses qüestions judicials, el cap de l'executiu ha descartat convocar eleccions anticipades, diu, pel bé de l'interès general.
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas.
Tot plegat quan avui en una entrevista Leire Díez ha dit que no sap res del que està passant i assegura que són informacions falses.
L'operació de Luco també ha marcat avui la sessió de control al Congrés i encara amb el ressò de la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero. Davant d'aquest panorama, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a exigir a Sánchez que convoqui eleccions generals de manera immediata.
Feijóo ha qualificat la situació política d'agònica arran dels diferents casos de corrupció que afecten l'entorn del govern espanyol i del Partit Socialista. El líder popular ha ironitzat amb la visita de Sánchez al Vaticà.
Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, no robarás, y el octavo mandamiento, no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
Els populars apunten també als socis d'investidura i els demanen que deixin de sostenir el govern espanyol, una opció que els socis descarten. El ministre de Drets Socials, Pablo Pustinduy, ha dit que no responen a les exigències del PP.
De cualquier denuncia, cualquier atisbo, cualquier sospecha, investigación, transparencia y que se aclare todo, por supuesto. Pero desde luego no va a ser un titular de un medio de comunicación, no va a ser el señor Feijóo y no va a ser el señor Aznar quien determine lo que tenemos que hacer.
Tant Sumar, soci de coalició, com Podem i Esquerra Republicana, socis d'investidura, insisteixen que la línia vermella per abandonar o retirar el suport al govern seria un hipotètic finançament irregular del PSOE. Són Ione Belarra, de Podem, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
Bueno, a mí me parece que la situación para el gobierno está alcanzando un nivel absolutamente insostenible. Nosotras pensamos que la solución, insisto, a la corrupción del Partido Socialista no puede ser la corrupción del Partido Popular.
Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
Rufián també ha ironitzat que les legislatures duren el que digui el PNB i sí que ha demanat un avançament electoral. És Maribel Vaquero, portaveu del PNB al Congrés.
Al 2027 no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
Tot això als passadissos, mentre dins de l'hemicicle la portaveu de Vox, Pepa Millán, ha dit que faran tot el possible per fer caure el govern de Sánchez.
La dimisión para este gobierno sería una salida demasiado digna. Nosotros vamos a trabajar para echarles, y no solamente para eso, sino para que también respondan políticamente y penalmente por todo el daño que están haciendo.
Aquí, a les Illes, el Partit Socialista manté el mateix posicionament que Sánchez, mentre que la dreta demana eleccions anticipades.
El diputat socialista Marc Pons assegura que s'actuarà amb màxima contundència si es demostren corrupteles i recorda que a les Balears qui anirà a judici per presumpta corrupció és el president d'Eivissa, Vicent Marí.
Màxim respecte cap a secció judicial, màxima contundència per suposat, però també el mateix llistó d'exigència per tothom, també per el Partit Popular.
Per part dels ecosobiranistes, mentre Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, assegura que analitzaran el suport del seu diputat al Congrés, Vicent Vidal, al govern Sánchez, Josep Castells, de Més per Menorca, diu que no veu motius per un avançament electoral. Apesteguía ha demanat al Partit Socialista si creu que encara conserva la confiança que va tenir en la investidura.
Creu que mereix la confiança d'aquells que el varen votar ara fa 3 anys en el Congrés dels Diputats i que està fent lo desitjable per mantenir aquesta confiança.
Motiu per convocar les eleccions o excusa per convocar les eleccions, no ho veig.
I pel que fa a la dreta, conscients que els números no surten per una moció de censura a Sánchez, Vox i el PP demanen eleccions anticipades. Són Manuela Cañadas, de Vox, i Sebastià Sagreras, del PP.
Porque te pueden engañar una vez, incluso hasta dos, pero ya 3 veces... Hay que ser muy tonto para votar a quien te roba y a quien te toma el pelo.
No mos mereixem aquesta vergonya i que la responsabilitat, si es que en tenen un mínim, cauria avui en convocar eleccions.
I més contundent s'ha mostrat la presidenta del govern, Marga Proens, qui ha donat per finalitzada la legislatura a l'estat espanyol.
La legislatura ha acabat. Que donin la veu ja als ciutadans. Que deixin de segrestar la democràcia. i que convoquin eleccions avui mateix. És hipocresia del Partit Socialista. S'imaginen que això hagués passat en el Partit Popular? Vostès creuen que jo hagués pogut fer avui aquesta roda de premsa acompanyada del Valle, del president del Consell de Mallorca?
Són les 7:15, canviant de qüestió. Nou accident de trànsit mortal a les carreteres de les Illes. Un motorista de 61 anys ha perdut la vida avui matí quan ha col·lidit amb un turisme, ha sortit disparat i ha caigut a l'autopista de Llucmajor des del pont del Molinar.
L'accident ha ocorregut al punt quilomètric 4 poc abans de les 7 del matí. Segons ha informat la Guàrdia Civil, l'home ha mort a causa de l'impacte. L'accident ha causat cues quilomètriques de retencions.
I l'operació contra el tràfic de drogues, iniciada avui a Palma, ha acabat, ja s'ha tancat, amb la detenció de 6 persones. A més, la Policia Nacional ha intervingut més de mig quilo de cocaïna, 70 grams d'heroïna, més de 250 grams de marihuana, de més 13.000 euros, dòlars i unes 81.000 naires, que és la moneda oficial de Nigèria.
S'espera que els detinguts passin a disposició judicial a partir de demà. Estan acusats de delictes contra la salut pública. L'operació ha començat a les 6 del matí a la barriada de Son Gutleu. Allà els agents han escorcollat un infrahabitatge que era una antiga lampisteria i que es feia servir com a punt de venda de droga. La investigació es va iniciar per una denúncia de veïnats que observaren molta gent entrant i sortint. És una de les veïnades del barri.
Bueno, això no és un habitatge, sinó és un local comercial, i això, els veïnats ja ho sabíem, clar que sí. A més, sabíem que s'havia denunciat, però no s'estava fent res. Però és cert que no sabíem el tema de tràfic de drogues.
I l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany destinarà 120.000 euros els pròxims 2 anys a gestionar les bombones d'òxid nitrós, el conegut com a gas del riure, confiscades al municipi. Un residu considerat perillós, que també és un mal de cap per als hotelers de l'illa i Vicenç Enric Fernández.
En poc temps s'ha passat de les petites ampolles individuals de gas nitrós en vasos d'un o 3 quilos que els turistes pugen a l'habitació dels hotels. Unes bombones que representen un problema greu per als establiments, que els han de portar a un dels 3 gestors autoritzats que hi ha a Eivissa. Si una bombona arriba a les premses de la planta de transferència, mesclada amb altres residus, la pressió les fa sortir disparades amb tanta força que han foradat el sostre. Dur les ampolles a una empresa autoritzada costa entre 4 i 7 euros al quilo i cada envàs pesa entre 3 i 8 quilos. Ho explica el responsable de Medi Ambient de Vibra Hotels, Roberto González.
Ya no solo de estas botellas pequeñas, que esto era hace años, sino ya el tamaño es mucho más grande. Y obviamente nosotros lo que hacemos es, a través de nuestros gestores autorizados medioambientales, hacernos cargo de lo que nos vamos, de lo que nos encontramos en las habitaciones.
Però si l'ampolla està buida, hi ha qui les accepta sense càrrec. Així que, per abaratir la factura, el personal de manteniment d'algun d'aquests hotels diu que les fan foradar, una pràctica molt perillosa que el sector no vol comentar. Pepa Torres, regidora de Medi Ambient de Sant Antoni de Portmany, adverteix del perill.
Són pràctiques que, la veritat és que jo, com a gestors o com a tractament de residus, no és una pràctica recomanable. Estan parlant d'un gas contaminant.
L'Ajuntament de Sant Antoni té el mateix problema amb les bombones que decomissa al carrer i el que recull el servei de neteja, i es gasta uns 60.000 euros l'any a portar-les a un gestor autoritzat.
L'arrestada per presumptament haver matat la seva sogra al domicili del barri de Pere Garau a Palma ha estat ingressada al mòdul de detinguts de l'Hospital de Son Espases.
Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets. Està previst que demà la dona de 36 anys passi a disposició judicial.
I l'Ajuntament de Sant Josep sancionarà amb una multa d'entre 10.000 i 30.000 euros els titulars dels 3 cans que dia 21 de febrer varen atacar i ferir una persona i el seu animal de companyia, que va morir hores més tard. La policia local ha retengut els cans al propietari i romanen sota custòdia municipal.
L'Ajuntament ha descartat sacrificar-los i suspendrà definitivament la llicència de tinença d'animals potencialment perillosos als amos. També ha denunciat pressions de persones vinculades als titulars dels animals i, d'altra banda, d'algunes entitats animalistes. Enguany, la policia local i la unitat de medi ambient han tramitat 34 denúncies per irregularitats en la tinença d'animals domèstics. Ha atès 53 incidències i ha intervingut en 19 avisos per atacs a persones i altres animals.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Ei, tu vos pas.
Jo un granissat colonet.
Diu el teu nom, Colonet.
I de Colonet per tothom.
Temps d'estiu, temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Els sindicats UGT i Comissions Obreres han firmat un nou conveni de la fusta i el moble de Balears en la patronal del sector. Després de 3 anys de negociacions que s'han romput en la patronal en diverses ocasions, amb molt de bloqueig, la Conselleria de Treball ha hagut de mediar per arribar finalment a un acord.
El nou conveni inclou un augment salarial del 16% en 4 anys i una retribució per pèrdua de poder adquisitiu entre els 600 i 800 euros que es cobrarà abans del setembre d'enguany i que no podrà ser compensada ni absorbible. El responsable de negociació d'UGT Balears, Roberto Serrano, ha explicat que l'acord no ha estat fàcil.
Cuando nosotros, al ver la huelga, que va a haber una huelga en el sector, nosotros nos ponemos en contacto con la directora de trabajo y es ella quien convoca a todas las partes y es gracias a eso a lo que conseguimos desbloquear el convenio que hemos vuelto a firmar, para que tengas una idea, en la sede del TAMI.
Comissions Obreres tenia una vaga prevista per dilluns que es va cancel·lar davant la mediació del govern en el conflicte. Miguel Pardo, secretari d'Hàbitat del sindicat, ha criticat que no s'hagi suprimit el plus absorbible a la paga per pèrdua de poder adquisitiu, una de les seves línies vermelles, però també ha subratllat que els treballadors ja volien un conveni nou perquè des del 2024 no tenien cap pujada salarial.
Nos ha costado mucho, la verdad es que la negociación ha sido muy dura, pero bueno, al final los trabajadores han decidido firmarlo y nosotros pues lo hemos firmado, ¿no?
L'acord s'ha realitzat en el TAMIP i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2029.
I els ciutadans de les Balears pateixen l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà a les seves butxaques. Fins a un 93% dels participants a la primera enquesta d'estudis d'opinió de les Illes assegura que el conflicte s'ha notat en el seu dia a dia, especialment a l'hora de pagar factures. 8 de cada 10 reconeix que ha perdut poder adquisitiu i 7 de cada 10 ho ha notat, diu, especialment a l'hora d'adquirir combustibles, aliment, begudes o també productes de neteja.
És la primera enquesta encarregada pel govern a l'IBES que a partir d'ara elaborarà mitja dotzena de sondejos anuals. Segons el vicepresident Antoni Costa, això permetrà tenir dades i informació de primera mà per poder aplicar mesures i solucions. Es tracta d'un projecte finançat per l'impost de turisme sostenible i és l'embrió del futur centre d'opinions de les Illes Balears que ja s'impulsarà al llarg de la pròxima legislatura.
Això és un embrió. El centre d'estudis d'opinió és una evolució més d'EOIP. L'important és que avui arranca un nou projecte que no existia en aquesta comunitat autònoma. I és que el govern de les Illes Balears ha fet una passa endavant i ha posat en marxa EOIP.
Pel que fa a aquesta primera enquesta, deixa altres dades rellevants, com que un de cada 3 balears ha renunciat o ajornat inversions a causa del context econòmic actual derivat de la conjuntura internacional, especialment aquells amb rendes més altes. L'encariment del cost de vida també ha comportat canvis en els hàbits de transport. En 6 de cada 10 enquestats o bé fan servir manco al cotxe o bé opten pel transport públic o per la mobilitat activa. Catalina Barceló és la directora general d'Economia i Estadística.
Hi ha una àmplia majoria de ciutadans que ja està percebent un impacte econòmic directe a la vida quotidiana. En el seu dia a dia està notant, i a més ara ho veurem en xifres, 9 de cada 10 residents està notant l'impacte a les llars, encariments de factures en general, subministres, combustibles, aliments, després traurem les dades. 8 de cada 10 perceben una pèrdua de poder adquisitiu.
L'enquesta s'ha elaborat entre una mostra representativa de més de 1.500 residents.
L'Ajuntament de Palma ha acordat iniciar la via judicial per desallotjar l'antiga presó després de constatar que encara hi ha unes 80 persones. D'aquesta manera finalitza el termini atorgat per l'administració local als qui ocupen aquesta instal·lació per abandonar-la de manera voluntària.
Cort va comunicar presencialment a 101 persones a principis de maig que havien d'abandonar la presó i els va donar un termini de 5 dies per anar-se'n voluntàriament. A les altres 107 se'ls va intentar notificar, però davant la impossibilitat de contactar-hi, varen ser requerits a través del BOE. La regidora portaveu del consistori, Mercedes Celeste, explica que la majoria de les persones que romanen allà no compleixen els requisits per accedir als serveis socials perquè no estan empadronades o perquè estan en una situació irregular.
L'objectiu prioritari d'aquest Ajuntament sempre ha estat protegir la seguretat de les persones, oferir atenció social dins els recursos disponibles i recuperar un espai per a la ciutat on està prevista una futura actuació vinculada a la construcció d'habitatges.
Sigui com sigui, el procediment tira endavant amb el requeriment que la justícia marqui el calendari del desallotjament.
I el bloc de pisos en subhasta L.E.O. passarà a mans de la Sareb, el conegut com a Banc Dolent, ha estat el millor postor a la majoria d'immobles.
És la solució que més tranquil·litza els llogaters que veien perillar a casa seva si l'edifici passava a mans d'un fons d'inversió. La Sareb ara negociarà amb cada un dels veïns per mirar d'arribar a un acord que els permeti quedar i no haver de partir. El PSOE critica la deixadesa del govern i el Consell per no haver intentat adquirir l'edifici i destinar-lo a habitatge públic. El secretari dels socialistes és Pepe Mercadal.
És una bona notícia, però no hi ha que oblidar que tant és govern com és Consell, tenien l'oportunitat de quedar-se amb tots ells. Havien d'exercir el dret que tenen de tanteig i retracte, reconegut per la llei balear d'habitatge, però no ho han volgut fer. És a dir, el PP ha passat olímpicament dels veïns d'aquest bloc de pisos de l'O.
I el conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha reunit amb el batlle de Sant Josep de Sa Talaia, Vicent Roig, per tractar les diferents millores que requereixen els centres escolars del municipi Josepí d'Ani Manau.
En la reunió s'han traçat les línies d'actuació per ampliar els instituts de Salgarp i Sant Agustí, dues ampliacions previstes en el Pla d'Infraestructures de la Conselleria, però que encara es troben en una fase inicial i no compten amb un avantprojecte. Escoltem el conseller d'Educació, Antoni Vera.
No se tracta tant d'obrir línies noves com de poder, sobretot, donar més cabuda a tots els estudis de formació professional que han anat creixent dins el municipi, dins aquests instituts. Per exemple, Salgar té tota la seva part d'activitats esportives. Nosaltres hem ampliat l'oferta, però, clar, evidentment, el centre necessita créixer.
També s'ha definit el conveni que permetrà diverses millores en quatre centres d'infantil i primària. Són l'Urgell, Can Garxo, Sant Jordi i Les Planes. Són reformes a les cuines, menjadors i lavabos d'aquests col·legis. Vicent Roig és el batlle de Sant Josep de Sa Talaia.
Conveni que repeteix que m'ho ha ajudat molt a posar ordre, m'ho ha ajudat molt, sobretot a donar respostes. La majoria de les coses o les necessitats que reflecteix aquest conveni quedaran fetes ja pel proper curs.
Les feines previstes als centres d'infantil i primària compten amb un pressupost conjunt de 445.000 euros.
El sindicat SATSE alerta que 80 infermeres han abandonat les Balears entre els mesos de gener i maig. Segons el sindicat, la fuga de professionals agreuja la situació i anticipa un estiu marcat per la falta de personal i un augment de la sobrecàrrega assistencial.
El sindicat d'infermeres lamenta que les illes continuen perdent treballadores per les dificultats, diu, per accedir a un habitatge, l'elevat cost de la vida i unes condicions laborals que no resulten prou atractives per retenir les professionals. El secretari general de SATSE a les Balears, Jorge Tera, critica que el govern no pren cap mesura.
Esto está generando el que las enfermeras tengan que hacer muchísimas horas extra. Estamos calculando alrededor de 200.000 horas extra de enfermera el año pasado. Y aparte de las horas extra, pues supone muchos días con falta de coberturas. Servicios en los que tiene que haber tres enfermeras quedan dos, servicios en los que tiene que haber cuatro enfermeras quedan tres.
En la mateixa línia, el Col·legi d'Infermeria lamenta que les Balears continuen per davall de la mitjana estatal en nombre d'infermeres per habitants. La ràtio és de 6,2 professionals per cada 1.000 habitants.
La presidenta del Col·legi, Maria José Sastre, denuncia que les Balears continuen amb una de les ràtios d'infermeres més baixes de l'Estat. Per això demana posar en marxa de manera urgent un pla estratègic per captar professionals.
i demanant a les institucions que hi hagi un pla estratègic que estigui dirigit a augmentar el número d'infermeres, a captar sobretot i a retenir el talent, no? Necessitant, pues, davant la cronicitat, davant l'envelliment, davant una població que va augmentant.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El cas Leire Díez Scala i el jutge de l'Audiència Nacional passa d'investigar presumptes comissions il·legals a suggerir que podria existir una trama per entorpir procediment judicial que podrien afectar el PSOE o el govern de l'Estat. Agent de la Guàrdia Civil han entrat a la seu del partit, al carrer Ferrat de Madrid i a altres domicilis de persones implicades en el cas per cercar informació relacionada.
El magistrat vincular al cas a l'exsecretari general d'organització del PSOE, Santos Cerdán, qui imputa per considerar-lo el cap de la suposada trama. També imputa 6 persones més, entre elles l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes, i l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, davant la sospita de pagaments irregulars a l'exdirigent socialista Leire Díez. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha promès contundència si es demostren irregularitats, tant per aquest cas com pel que afecta Zapatero, i ha descartat un avançament electoral, com li demanen algunes formacions.
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
Feijó parla de situació agònica i demana eleccions anticipades.
Un missatge que també ha transmès la presidenta del govern, Marga Proens, qui dona per finalitzada la legislatura.
Que donin sa veu ja a els ciutadans. Que deixin de segrestar sa democràcia. I que convoquin eleccions avui mateix.
I els sindicats UGT i Comissions Obreres han firmat en la patronal un nou conveni de la fusta i el moble de Balears.
Després de 3 anys de negociacions que s'han romput en diverses ocasions, la Conselleria de Treball ha hagut de mediar per arribar a un acord que inclou una pujada salarial del 16% en 4 anys. Miquel Pardo és secretari d'Hàbitat de Comissions.
Nos ha costado mucho, la verdad es que la negociación ha sido muy dura, pero bueno, al final los trabajadores han decidido firmarlo y nosotros pues lo hemos firmado, ¿no?
L'acord també inclou una retribució per pèrdua de poder adquisitiu entre els 600 i 800 euros.
Sant Josep de Sa Talaia sancionarà amb una multa d'entre 10.000 i 30.000 euros els titulars de 3 cans per un atac que es va produir el mes de febrer.
Els cans de raça perillosa van ferir una persona i el seu animal de companyia, que va morir hores més tard. La policia local ha retengut els cans, que romanen sota custòdia municipal.
Nova víctima mortal a les carreteres de les Illes ha estat a Palma.
Un motorista de 61 anys ha perdut la vida avui matí quan ha col·lidit amb un turisme i ha caigut a l'autopista de Llucmajor des del pont del Molina.
I un 6% de la plaça de la Constitució de Mahó no mantindrà l'empedrat històric.
Un fet que ha suscitat les queixes d'alguns veïnats. L'Ajuntament afirma que ja comptava que es perdrien pedres i ha decidit posar-hi lloses llises per garantir l'accessibilitat i pel nou registre de la cova que s'hi ha trobat.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Ho dèiem en començar, Xisco Ribas ja és oficial. El jugador Mario Rivillos no continuarà a l'Illes Balears Palma Futsal.
El club mallorquí ha anunciat avui matí que l'ala madrileny deixarà el Palma a final de temporada, posant fi així a una etapa de 4 temporades a l'illa, que ja és història del futbol sala. Escoltar Mario Rivillos.
Si no hay entendimiento entre las personas, el mejor camino es separarse. Eso está claro, siempre y cuando nos separemos bien. Se han escuchado muchos rumores de mi salida, tal. Simplemente que no ha habido entendimiento por ambas partes, pero bueno, respeto máximo al club.
Partícip de les 3 Champions i les 3 Intercontinentals aconseguides pel conjunt mallorquí, Rivillos és el jugador amb més títols a la història del Palma, juntament amb Carlos Barrón i Luan Müller. El madrileny diu que se'n va ben content.
Bueno, a ver, las despedidas siempre son tristes, ¿no? Pero también te digo que me voy muy feliz, sabiendo que he dado todo de mí. Yo creo que la gente se ha dado cuenta y al final es lo que me llevo, ¿no? Lo que digo más o menos en el vídeo, me llevo la gente, me llevo los compañeros, me llevo todo el cariño de toda la isla que me ha transmitido desde que llegué. No me voy con pena, Me voy más feliz que triste, pero sí que es verdad que dejo aquí gente que quiero mucho y bueno, pero feliz.
El Palau d'Esports de Somos s'acomiadarà del jugador aquest divendres en el partit d'anada dels quarts de final del play-off contra el Manzanares. Això sí, encara la incertesa de si Ribillos podrà disputar aquest enfrontament per mort de la seva lesió. El madrileny jugarà la pròxima temporada a l'Inter Movistar. En futbol, el descens del Real Mallorca fa que jugadors com Jan Virgili vegin rebaixada la seva clàusula a més de la meitat. En el cas del català, la seva clàusula ha baixat dels 30 als 12 milions d'euros, una oportunitat que podrien aprofitar alguns clubs de primera. I altres jugadors, com Samu Costa o Vedat Murici, podrien sortir del club per menys doblers del que en un principi s'esperava la institució. Mentrestant, el Mallorca planifica la temporada nova sense revelar encara qui serà l'entrenador. La primera incògnita és saber si Martín de Michelis, que ja ha demostrat la seva predisposició per seguir el club, continuarà a la banqueta mallorquinista. El Rayo Vallecano disputarà avui la final de la Conference League contra el Crystal Palace a Leipzig, a Alemanya, quan siguin les 9 del vespre. El conjunt madrileny comptarà més d'11.000 aficionats a la graderia del Red Bull Arena, firmant així el desplaçament més massiu de la història del club. Escoltam Álvaro García, jugador del Rayo.
Cuando eres pequeño, pues quieres disfrutar, jugar con tus amigos, y en ningún momento piensas que vas a ser profesional, pues imagínate jugar una final europea, ¿no? Creo que es único, que nos va a hacer muy felices y sobre todo disfrutar el proceso.
I precisament l'ex mallorquinista Òscar Trejo s'acomiadarà del club madrileny en aquesta final de la Conference League.
Sobre todo disfrutar, de agradecer a cada compañero el momento, el tiempo que han tenido conmigo. De cada uno me llevo lo mejor, del míster igual y de su cuerpo técnico. Y bueno, ojalá que podamos hacer felices a mucha gente y a gran parte de España que quiere que ganemos.
I qui també s'acomiadarà en aquesta final del Rayo Vallecano és el seu entrenador Íñigo Pérez. Pel que fa al rival, el Crystal Palace, cal mencionar que té a la plantilla el defensa mallorquí Xavi Riad, que a més anirà al Mundial amb el Marroc. I des de les 7, el Barça de les mallorquines Catacó i Patrick Guijarro està disputant el penúltim partit de Lliga contra la Reial Societat. De moment, resultat favorable al conjunt blaugrana per 2-1. Un enfrontament en què Alexia Putellas s'acomiadarà de l'afició blaugrana a l'estadi Johan Cruyff, disputant el seu darrer partit com a jugadora del Barça. La catalana va anunciar ahir el seu adeu al club després de 14 anys i amb un balanç de 507 partits jugats, 232 gols i un total de 38 trofeus. Tot i així, recordem que Alexia Putellas vendrà a Palma la setmana que ve per disputar a Somos el partit d'Espanya contra Anglaterra en vista la classificació per al Mundial del Brasil de l'any que ve. El Poblense disputarà aquest diumenge el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a la Primera Federació. El conjunt Pobler i l'Àguila Murcià van empatar 0 el partit d'anada i s'espera que el municipal de Sa Pobla sigui un factor clau per aconseguir l'objectiu de l'ascens. En el programa Esports 3, el jugador del Poblense, Marc García, ha parlat del partit.
Jo crec que s'intentarà veure, pues, el Poblense que, com ha jugat a casa sempre, amb una pressió molt alta, intentant, pues, ser dominador del partit, i en el moment que no ho siguem, pues, fer aquestes transicions que tant d'èxit ens estan donant. Però jo crec que un equip, sobretot, amb molta energia, molt valent.
El partit entre Poblense i Àguiles començarà diumenge a les 12 del migdia i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. En bàsquet, el Sant Antoni vol cercar el miracle de la remuntada per intentar ascendir a la Primera FEB. L'equip pitius haurà de remuntar aquest dissabte a casa els 19 punts de l'anada que van queixar davant l'Insolà Caja 87. Víctor Sancho.
S'espera una entrada històrica a Sa Pedrera. Podria ser de rècord a l'illa amb més de 2.500 persones a dins d'un pavelló. El Sant Antoni ho tindrà molt difícil, però en la seva gent, Vicent Costa ho veu factible.
Ja estem en l'energia, en les ganes de que això es pot remuntar, i la veritat és que, vaja, sent sincer i dient que sempre respectant molt el rival, però jo crec que ho podem aconseguir. O toca un equip que és més fort o que penses que és més fort, doncs, bueno, has d'acceptar i lluitar. Es vol pujar o es vol competir a una categoria super això, vull dir, al final, és com diu tot, 10 dies de guanyar tots. Hi ha molt d'optimisme, vull dir, ostres, si ho hem fet les altres voltes, per què no ho podem fer aquesta? Entonces, la sensació, l'ambient que hi ha, és de que es pot fer. Si entre tots els podem, com solen dir voltes, apretar lo suficient perquè no facin el seu joc, en comentant, vull dir, el bàsquet Sant Antoni quant de temps fa que juguem a segona? On Antigualet Plata. Vull dir, hem de comptar, vull dir, que realment nosaltres som un equip jove, vull dir, que han fet molt en poc temps, sí. És evident que mos quedam a les portes, bueno, mos quedam a les portes, però sempre, sempre hem depengut de nosaltres mateixos.
Dissabte, 8:15 PM, el Sant Antoni vol que aquesta vegada sí que sigui la de l'ascens a primera FEB.
Gràcies, Víctor. I acabam amb un altre punt de bàsquet sobre l'Azul Marino, perquè Carmen Grande continuarà una temporada més al conjunt mallorquí. El club ha anunciat avui l'ampliació del contracte de la base madrilenya.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracte. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
A Formentera, negocis i usuaris de Cala Saona es queixen de l'acumulació de Posidònia a la platja i que no s'hagi abalisat la zona de bany. La manca de servei de gandules i parasol també genera malestar en alguns usuaris. El Consell Insular fa feina ara per solucionar totes aquestes deficiències. Elena Trinidad.
A causa dels corrents, la Posidònia s'ha acumulat a la vora de la platja, un fet que molesta els visitants, segons explica l'encarregat del quiosquet de platja de Cala Saona, Omar Betoni, i alguns visitants.
Poco servicio igual, con los barcos la gente llega, pero con esta playa no se queda.
Bueno, ya només una muntanya que hi ha aquí, que ens ha semblat enorme, has de transpassar com un murito que hi ha tota la costa.
Dóna una mica d'angúnia a l'entrar a l'aigua, però bueno.
El Consell ha retirat diverses vegades la Posidònia de la platja de Cala Saona i ho continuarà fent els pròxims dies, però hi ha un nou decret que estableix que la Posidònia retirada s'ha de deixar apilada a la mateixa platja i a final de temporada retornar-la a la vora de la mar. També hi ha queixes pel retard en la posada en marxa del servei de gandules i parasols.
Pregunta por la maca, por la sombrilla.
Durant aquesta setmana es farà el replanteig i es col·locaran les gandules i els parasols autoritzats. Pel que fa als 7 gelós denegats, el Consell treballa per cercar una solució. Entre els turistes hi ha opinions diferents.
A nivell personal m'estimo més que estigui així. Si no és un espai de platja que està ocupat per una empresa.
Sí, ens posem a la sorra i si no ens hem posat a les roques.
El servei d'abalissament de platges també està paralitzat perquè s'ha presentat un recurs contra la seva adjudicació.
Les grans embarcacions, per lo general, mantenen la distància. Si que és cert que les Zodiacs i tal, els socorristes han hagut de donar algun cop d'atenció perquè passen pel mig.
El Consell cerca una fórmula per agilitzar el procés i poder abalisar el litoral de l'illa.
I les Balears han rebut 47 banderes blaves que acrediten la qualitat de ports i platges de les illes. Un distintiu que per primera vegada té una vigència de 2 anys i que es podrà identificar a 33 platges de les illes i a 14 ports.
Un d'aquests ports on avui ja uneix la bandera blava és el de Sulla, que juntament amb el de Portocolom enguany recupera la distinció. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la mar i del cicle de l'aigua.
Les banderes blaves són un incentiu per anar millorant, per estar al dia, per millorar en tot el que sigui conservació, inversions mediambientals, seguretat de les platges i d'esports.
Pel que fa a les platges, les illes sumen una distinció més que el 2024 i en reben 33. També un seguit de reconeixements especials, com el cas de Muro. El municipi rep per 6ª vegada una distinció del Servei de Socorrisme.
Són la que més catalogacions té i jo sempre he dit el mateix, és a dir, la platja de Muro serà més guapa o més fea, però l'important és que ens semblament som la primera platja d'Espanya.
és Miquel Porquer, al Batle, i recuperen també la distinció la platja del Port de Sant Miquel de Sant Joan de Labritja, a Eivissa, i a Mallorca, a la platja d'Esdols, a Ses Salines, i la platja de Calamajor, a Palma.
I no deixen de parlar de notícies relacionades amb la mà, perquè avui a la platja de Vinigaus, es Migjorn Gran, han trobat una àmfora que podria ser de l'època romana, segons ha informat l'Ajuntament.
La peça, que aparentment ha estat arrossegada a la vorera pels corrents marins, està ben conservada. Tot d'una, s'ha avisat el Servei de Protecció de la Naturalesa, el CEPRONA, de la Guàrdia Civil, i una vegada avaluada, l'àmfora serà posada a disposició del Servei de Patrimoni del Consell de Menorca.
Un 6% de la plaça de la Constitució de Mahó no mantindrà l'empedrat històric, un fet que ha suscitat les queixes d'alguns veïnats. L'Ajuntament afirma que ja comptava que es podrien perdre pedres i ha decidit posar-hi lloses llises per garantir l'accessibilitat i pel nou registre de la cova que s'hi troba a Blai Barber.
Durant les obres de la plaça Constitució de Mahó s'han retirat i classificat les pedres per tornar-les a posar. I és que l'empedrat històric està recuit al catàleg de béns patrimonials de l'Ajuntament. Però, finalment, en un tram davant la costa de l'entrada principal de Santa Maria, a fregar dels carrers Portal de Mà i Hannover, s'ha decidit posar un tros de paviment de lloses llises. Escoltam alguns residents.
Seria millor conservar l'empedrat antic, tant antic i emblemàtic que era per aquesta plaça. Però, com que també l'entendament obert, pues, puc entendre aquesta decisió dels arquitectes i els tècnics que hagin pogut fer un trosset de pedra així llisa, diferent.
Bueno, yo creo que esta habría mejor que fuese histórico, la piedra que había antes, porque cuanto más años lleva, pues más histórico es, ¿no?
Just en aquest tros, on no hi haurà pedres antigues, també s'ha creat un nou registre per poder entrar a la cova que es va trobar. El Batle de Mahó, Héctor Pons, explica els motius.
El projecte ja contemplava que hi havia un percentatge de pedres que no es podria recuperar. Inicialment s'havia col·locat en el lateral de l'Ajuntament i a la vista de com ha anat avançant s'obra, amb, evidentment amb el Servei de Patrimoni, amb els arqueòlegs i arquitectes i tècnics del projecte, han considerat que valia la pena, per garantir l'accessibilitat, aquí fer un petit tram amb aquesta pedra nova i després començar amb tot l'empedrat històric que continuarà a tota la plaça.
L'Ajuntament assegura que la major part de la plaça mantindrà l'empedrat antic.
I els ajuntaments de Selva i Escorca preparen un pla de gestió de la finca d'esguix adquirida amb fons de l'impost de turisme sostenible.
Netejar la finca i evitar el risc d'incendi que ha suposat el seu abandonament durant dècades és l'objectiu prioritari de les institucions després d'efectuar la compra d'aquesta finca el desembre de l'any passat. Són 122 hectàrees de superfície forestal que han pogut ser adquirides amb 1,2 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible. Avui matí, la presidenta del govern, Marga Proens, ha visitat la finca.
El més important és protegir i preservar aquest espai i el seu entorn. En segon lloc, obrir aquestes finques pels ciutadans de les Illes Balears perquè la puguin disfrutar.
Els dos ajuntaments, Selva i Escorca, ja preparen un pla de gestió de la zona i un dels primers projectes que es comencen a perfilar és la ubicació d'un aparcament públic a la zona de la finca més propera al Coll de Sabatalla. Joan Roger i Antoni Solivella són els batles.
Aquesta adquisició representa una gran taca verda, una gran taca pública, una gran taca natural a la zona central de la Serra Tramuntana.
Intentarem fer net, donar seguretat als visitants i recuperar la finca, sobretot, lo principal és per evitar el risc d'incendi ara mateix.
I Binissalem restableix el servei d'internet després de 24 hores a causa d'una avaria en el sistema de fibra òptica. Els residents han tornat ja a tenir el servei però la companyia telefònica no ha resolt encara l'avaria. Tot i això, s'està oferint aquest servei de fibra òptica des d'una altra alternativa.
És que pareix ser que un lloc de repetició que ha dit que va amb la cortera per dir que s'havia espanyat i que s'estava fent s'estava arreglant, no? Però, clar, molta gent que fa que ve treball és molt, molt complicat. Sobretot una queixa directa de serveis de manteniment de totes aquestes instal·lacions per la falta de comunicació.
Així ho explicava el batle de Binissalem, Víctor Martí. I el Consell d'Eivissa reforçarà el servei d'ITV en dues línies d'inspecció noves al polígon de Montecristo.
La institució assegura que es podran fer prop de 30.000 revisions anuals més i reduir així les llistes d'espera. Paral·lelament, el ple aprovarà inicialment aquest divendres un reglament nou que permetrà a empreses privades gestionar estacions d'ITV a l'illa sota supervisió pública. El PSOE d'Eivissa denuncia que el Consell vol avançar cap a la privatització total del servei a l'illa.
Uganda tanca temporalment la seva frontera amb República Democràtica del Congo per evitar una major propagació del brot d'Ebola, una mesura que es pren mentre el govern intenta contenir els casos.
La decisió ha estat presa després que les autoritats sanitàries congoleses abordessin l'avanç del brot al país i avaluessin els perills de moviments transfronterers. A la República Democràtica del Congo s'han detectat més d'un miler de casos i 200 morts sospitoses. A Uganda, de moment, s'han confirmat altres 7 casos i una mort per aquesta malaltia.
Paral·lelament, l'Organització Mundial de la Salut ha demanat avui que totes les parts beligerants en l'est del Congo acordin un alto al foc immediat.
Tot per poder contenir el brot d'Ebola declarat per l'organització com a emergència de salut pública d'importància internacional.
I la borsa espanyola ha repuntat gairebé el 0,50% aquest dimecres en una sessió en la qual l'atenció s'ha centrat en les notícies contradictòries procedents del conflicte entre els Estats Units i l'Iran i la caiguda del preu del petroli.
Mentrestant, Wall Street cotitza amb dubtes i és que el president nord-americà Donald Trump ha admès que encara no està satisfet amb els resultats de les negociacions amb l'Iran.
It looks like they want to just make a deal. I don't think they have a choice. They're just going back to the internet because they're getting clobbered.
El president afirma que l'Iran sembla que vol arribar a un acord perquè diu no tenen una altra opció. Remarca que tenen una inflació del 250% i que la seva moneda no té valor.
Per part seva, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha reafirmat avui la intenció del govern d'impulsar la sortida de població palestina de Gaza i ha assegurat que Israel implementarà el denominat pla de migració voluntària des de l'enclavament palestí, tot quan al Mancor 31 persones han mort i 41 han resultat ferides en els darrers bombardejos del país sobre el sud del Líban.
Benjamin Netanyahu ha ordenat intensificar l'ofensiva contra Hezbollah. El primer ministre israelià també ha recomanat evacuar una vintena de municipis del sud del país. Segons les fonts internacionals, d'ençà de març ja són més de 3.200 els morts al Líban.
8 minuts per arribar a les 8, una petita aturada i tot un anam en la cultura.
Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
Voleu postres?
Són granis a cuore.
Clar,
és que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
I remember you. You're the
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Feel kisses a cuore.
40 tones d'arena d'una pedrera de Llucmajor, les restes d'un pi enduit per la tempesta i tot amb una pàtina de colors llampants elèctrics que embolcallen bona part de les impressionants columnes de la Llotja de Palma. Això és Arrels, una instal·lació trencadora de la referent de l'art contemporani Caterina Grosse, que s'ha inaugurat avui i que es podrà veure fins al mes de gener. Sandra Martínez.
Diuen que els 600 anys d'història d'aquest magnífic edifici s'han sacsejat amb la intervenció de l'artista alemanya, una peça creada expressament per aquest espai en què Grosse juga i passa gust del contrast entre la seva feina contemporània i trencadora i un lloc d'un altre temps.
So it's unique, it's very special. It only exists here in this moment and that is something that I love.
Cabrita Reis, Plensa, Miró, molts han estat els grans artistes que s'han pogut veure a la Llotja, en exposicions que han reunit fins a 1 milió de visitants. Grosse ha confessat que havia vist aquestes anteriors mostres, però que ella ha fet el seu camí.
Yeah, I looked at the works that were installed here before and of course I make my work.
Un camí que ha implicat un enorme dispositiu de vigilància, de cura, per no afectar gens ni mica l'edifici de Guillem de Sagrera, que compta amb la màxima protecció patrimonial. Per això, deia el comissari de la mostra i director del Baluart Museu, David Barro, la tasca no ha estat gens fàcil.
Yo creo que está mucho más protegida, aunque la instalación sea pues espectacular, que muchas otras intervenciones, porque aquí no estamos trabajando con un peso muy repartido, con muchas condiciones que han sido pensadas todas al milímetro, tanto por el estudio del artista como por nuestra parte.
I aquest només és un exemple del que ha implicat aquesta instal·lació.
Se generó todo un sistema de trastes, como los conciertos musicales, que técnicamente tenían que llegar a 3 metros, al final llegaron a 2 metros, nosotros lo hicimos de 4 y 5 metros para asegurarnos que era imposible que la pintura pudiera flotar más allá, ¿no? Se forraron todas las columnas, de la lonja, es decir, de hecho lo que no se ve ahora está un plástico por debajo.
I aquestes muntanyes d'arena, aquesta pintura en horitzontal, com l'ha qualificat el comissari, compta també amb un tronc de pi que la casualitat i les tempestes al jardí del galerista Pep Pinya de Palaires han fet recalar finalment i fins al mes de gener a les arrels de Caterina Grosse.
I art, també música, festa i nostàlgia de la bona al Pollença Rock 2026. Avui s'han donat tots els detalls d'aquest esdeveniment que tindrà lloc dia 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença i que reunirà Sau, els Amics de les Arts, Fora de Sembrat i també Pel de Gall.
I dèiem que hi haurà festa i nostàlgia de la bona, o així el Manco ho ha anunciat Pep Sala, que arriba a Pollença amb la formació original de Sau i fins i tot, en certa manera, amb Carles Sabater, ja que durant l'espectacle es mostrarà part del metratge de la pel·lícula sobre el grup que s'estrenarà el mes d'octubre i que permetrà poder tocar amb la seva veu alguna de les cançons.
No és que no ho vulguem evitar, és que és el contrari, és que realment és un acte 100% de nostàlgia. O sigui, no anem a ensenyar cap cançó nova a nosaltres. Per què? Perquè ens tornem a juntar després de molts anys per commemorar i per recordar el que vam fer fa la tira, no?
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc.
Ai, també presentaran el bo i millor del seu repertori. De fet, enguany celebren 20 anys els Amics de les Arts, que han llançat aquestes floretes al públic de Mallorca. Ho deia l'amic Dani Alegret.
Sempre diem que el públic mallorquí transmet una energia brutal. O sigui, és dels públics que més fort canten les nostres cançons, dels qui més salten, dels qui més ballen, i això acompanyat, no?, de l'alegria d'això, de per nosaltres fer com les mini colònies fora, doncs sempre són els millors concerts.
I tu no ets a mi, m'estàs mirant, no puc mirar, però et puc sentir. Obre els ulls, no hi és, sento un tendre adéu. Dia gris i trist, estic sol i tu no ets a mi.
Els Amics són el cap de cartell del segon dia, els acompanyaran Pèl de Gall i qui compartirà escenari amb Sau seran Fora de Sembrat, que també tenen coses a celebrar enguany. És Pep Suassi.
L'excusa perfecta que mos ha ajuntat una altra vegada en guany aquest Pollença Rock és celebrar l'any que ve els 35 anys de moltes coses, no només de música per nosaltres, perquè nosaltres les hem viscudes aquí, que ara hi ha molta normalitat de que els grups cantem en català a Mallorca, però en el 92 vos dic jo que no era fàcil.
Tot això, com dèiem, el 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença, amb les entrades ja a la venda. Mai la terra anava ballant juntes, la dansa de la tardor.
I la coral Ànima Gospel pujarà damunt tots els escenaris per actuar al Teatre Principal d'Inca aquest divendres amb un espectacle per recaptar fons per aconseguir que els infants de Gaza puguin tornar a les escoles.
El repertori que cantarà amb Ànima Gospel i Veus de Llevant, i que pot durar una hora i quart més o manco, recull temes clàssics bastant coneguts, com poden ser Amazing Grace...
Eren paraules del director Jordi Cardona. Recordeu que serà divendres al Teatre Principal d'Inca. Hem arribat a les 8, moment per repassar els principals titulars d'aquest dimecres 27 de maig, en què el cas Leire Díez escala i el jutge de l'Audiència Nacional passa d'investigar presumptes comissions il·legals a suggerir que podria existir una trama per entorpir procediments judicials que podrien afectar el PSOE i l'entorn del govern de l'Estat. Agent de la Guàrdia Civil han entrat avui a la seu del partit al carrer Ferrat de Madrid i altres domicilis de persones implicades en el cas per cercar Neus López i informació relacionada.
El magistrat connecta ara el cas de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, a qui imputa per considerar-lo el cap de la suposada trama. També imputa altres 6 persones, entre d'elles l'actual gerenta del partit, Ana Fuentes, i l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrias, davant la sospita de pagaments irregulars a l'exdirigent socialista Leire Díez. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha promès contundència si es demostren irregularitats, tant per aquest cas com pel que afecta Zapatero, i ha descartat un avançament electoral com li demanen algunes formacions.
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
Feijó parla de situació agònica i demana eleccions anticipades, quan la presidenta del govern, Marga Proens, que dona per finalitzada la legislatura.
Que donin sa veu ja en els ciutadans, que deixin de segrestar sa democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
Els sindicats UGT i Comissions Obreres han firmat en la patronal un nou conveni de la fusta i el moble de Balears.
Després que tres anys de negociacions que s'han romput en diverses ocasions, la Conselleria de Treball ha hagut de mediar per arribar a un acord que inclou una pujada salarial del 16% en 4 anys. Miguel Pardo és secretari d'Hàbitat de Comissions.
Nos ha costado mucho, la verdad es que la negociación ha sido muy dura, pero bueno, al final los trabajadores han decidido firmarlo y nosotros pues lo hemos firmado, ¿no?
A més, l'acord inclou una retribució per pèrdua de poder adquisitiu entre els 600 i 800 euros.
I dues persones han estat ateses per inhalació de fum a un incendi d'un edifici abandonat a Cala Millor.
Efectius del Parc de Bombers d'Artà, Manacol, sergent del Migjorn i dos tècnics han intervingut en l'extinció del foc que s'ha produït avui hora baixa a la tercera planta. En l'operació també han participat Guàrdia Civil, Policia Local i els serveis sanitaris, que han traslladat les dues persones afectades a l'Hospital de Manacor.
I Binissalem ha recuperat internet després de gairebé 24 hores sense servei per mort d'una avaria al sistema de fibra òptica.
La companyia telefònica ha optat per donar el servei des d'un altre punt de l'illa perquè encara s'està reparant l'avaria localitzada a un repetidor de senyal que hi ha al municipi i no acabaran les feines fins demà o demà passat. El sistema va fallar i hora baixa i els residents no han tornat a tenir internet fins fa poc més d'una hora, quan s'ha posat en marxa aquesta altra alternativa. És el que ha explicat el batlle de Binissalem, Víctor Martí.
És que pareix ser que un lloc de repetició que ha Binissalem a la cortera pareix ser que s'havia espanyat i que s'estava fent, s'estava arreglant, no? Però, clar, molta gent que fa de treball, és molt, molt complicat. Sobretot, una queixa directe de serveis de manteniment de totes aquestes instal·lacions per la falta de comunicació.
I un 6% de la plaça de la Constitució de Maó no mantindrà l'empedrat històric.
Un fet que ha suscitat les queixes d'alguns veïnats. L'Ajuntament afirma que ja comptava que es perdrien pedres i ha decidit posar-hi lloses llises per garantir l'accessibilitat i pel nou registre de la cova que s'hi ha trobat. El batle de Maó, Héctor Pons, explica els motius.
Evidentment, amb el Servei de Patrimoni, amb els arqueòlegs i